investigació en cèl·lules mare ha permès...
L'ús de drons està suposant un avenç important.
Un nou descobriment per lluitar contra el càncer.
Perquè s'ha localitzat una nova galàxia que pertany...
Un futur brillant, amb Josep Maria Mainat.
La base de la ciència-ficció és somiar què pot inventar la humanitat més enllà de les tecnologies que ja existeixen. Però avui en dia, moltes de les tecnologies i teories més agosarades de la ciència-ficció del passat són ciència. Per tant, són l'ara, són el present. Allò que es considerava fantàstic ara és la nostra vida quotidiana. Autors com Julie Verne, Wells, Clark, Isaac Asimov, Ray Bradbury i també pel·lícules i programes de televisió com Star Trek, Minority Report, Matrix, van imaginar un futur ple de fantàstiques tecnologies que en molts casos s'han fet realitat. I qui ens ho diu això? Josep Maria Mainat. I com? A punt de menjar-se un don de ciència-ficció. Bon dia,
Són
Josep Maria.
Els anells de Saturn, no és un don.
Sí, està inspirat en els nous planetes, no?
Exacte, aquests planetes tots habitats. Quina vergonya si ens estan mirant, oi?
Oi, sí. Sí, no? Jo pensava l'altre dia, si hi ha algú intel·ligent allà fora, deu pensar...
I si venen aquí i diuen...
No cal anar-hi allà.
No.
Deu pensar, no cal anar-hi.
No. I allò que passa a les pel·lícules que venen i diuen porteu-nos davant del vostre líder.
Sí.
Quina vergonya, oi?
Porteu-nos davant del vostre líder. Houston, we have a problem. Escolta, per on vols començar, Josep Maria?
Bueno, l'Arthur C. Clarke, l'has anomenat, el de 2001, Odissea de l'Espai
i tal,
deia que qualsevol tecnologia prou avançada no es pot distingir de la màgia. I Arthur, imagina't una persona primitiva, un home de pau... Ja no parlo de les cavernes, però potser també. El poses aquí enmig d'aquest món amb televisors, cotxes que corren, i es torna boig. O sigui, no pot entendre-ho. És més, inclús més que màgia. És. Però una persona només de fa 200 anys, del segle XVIII o XIX, el concepte televisor, només el concepte televisor, ja no parlem del concepte mòbils, i totes aquestes coses, i el concepte cotxes que volen. Bueno, cotxes no. Avions.
Avions.
Volen. Que dels cotxes que volen, ara en parlarem. Perquè la ciència-ficció ha tingut una mania molt obsessiva...
Amb això heu aconseguit.
No encara.
Bueno, ja passarà.
Perquè el que passa amb la ciència-ficció, que moltes vegades ens ensenya coses que llavors la gent diu, ostres, això s'ha d'inventar. És a dir, i llavors, com que ells ho han imaginat, els que inventen diuen, doncs, ara ho aconseguirem. I amb els cotxes voladors passa una mica això. No existeixen, però hi ha gent que diu... Doncs alguna vegada o altra ho hem de fer. I ho estan intentant.
I, per exemple, de Star Trek, què tenim avui?
Star Trek? Que maca aquesta música, Star Trek.
Sí.
Jo no sé si tu ets Trekkie o no ho sé.
Jo ho intento.
Ho intentes.
Però no me'n surto molt, Vull dir, et juro que vaig estar fent pràctiques un dia que vam anar a fer el programa des de Sitges i no em surt.
No?
No.
Bé, a veure, pensa que Star Trek és de l'any 1966.
Sí.
Estem parlant de més de 50 anys, no? Les tecnologies que va imaginar els guionistes de Star Trek eren tan bones que moltes d'elles ara ja semblen antigues. És a dir, Star Trek, parlo de fa 50 anys, feien servir uns telèfons mòbils que es desplegaven petitets. Llavors no hi havia això, ni res que
s'assemblés.
Tenien com uns iPads, saps? Uns tablets allà que miraven i veien coses, ni res que s'assemblés. Unes videoconferències allà amb telepresència allà que parlaven d'una punta a l'altra de l'univers, no hi havia res que s'assemblés. És a dir, aquestes tecnologies ja estan com superades, no?
Sí.
Però hi ha algunes que són molt interessants, que ara te'n parlaré d'una.
Per exemple, quines?
Beam us up, deien ells. Beam us up, que vol dir teletransporta'ns cap amunt.
Sí, clar, això sempre ho he pensat.
Sí.
Quan estàs molt cansat, que diu, m'he de teletransportar fins jo què sé, no? Fins al Raval.
Sí.
I ara he de baixar... Teletransporta'm.
Un botó i
no passa.
A veure, com és el soroll de teletransportar?
Ja clar, ja està, ja estàs allà.
Bé, a veure, el que fa, és que fixa bé el que fa el teletransportador, et desmaterialitza totes les teves cèl·lules i àtoms i molècules, es desfan, volen per l'espai, no sé si sap com, es tornen a juntar.
I es reconstitueixen en algun lloc.
Exactament, i sense cap error, perquè imagina't que et quedés un ull aquí i l'altre aquí.
Són un procés constituent i reconstituent permanent.
Sí.
Sense interferència.
És pràctic, però No.
Però hi ha algun dispositiu d'aquest tipus, ja, o no?
De moment no. S'ha fet amb partícules subatòmiques, és a dir, una partícula única, teletransportar-la una mica.
Sí.
Això vol dir que no va contra les lleis de la natura.
Per tant, es podrà arribar a fer.
Es podrà arribar a fer.
Jo, un dia que vaig flipar, Josep Maria, és un dia que va venir aquí una persona i em va ensenyar com s'imprimia en 3D.
Sí.
I em va sortir el logo de Catalunya Ràdio, el llamp, per exemple. Ah, sí, sí, aquí davant meu, davant dels meus ulls, va sortir d'una impressora en 3D.
Bé, això és, això també va preveure Star Trek. Bueno, ells tenien el Replicator.
Sí.
El Replicator era més que una impressora en 3D, perquè deies, fes-me un cafè amb llet.
Ah.
I et feia el cafè, la temperatura, la tassa, la cullera, el plat, allò, rup, i apareixia allà per art de màgia un cafè estupendo. Tal, això les impressores 3D encara no ho fan.
Okay.
Però, òbviament, el fet de que puguis imprimir un objecte s'assembla bastant al replicador.
Si pots arribar a imprimir, que és l'objectiu, un òrgan vital, un òrgan humà...
Això doncs... també es podrà fer, sí. Hi ha una cosa que és molt important, parlant de salut, que és el tricorder.
Què és el tricorder?
El tricorder és de l'Star Trek, eh?
Sí.
El tricorder és també una espècie de mòbil, anys 66, no oblidis, que el passaven per damunt d'una persona o d'un extraterrestre o de qualsevol forma de vida que ve.
Sí.
Right? I feia un anàlisi genòmic de les malalties que tenia.
Sí, li feia la Wikipedia pim-pam.
Sí, i evidentment, és pràctic. És
home,
a dir, aleshores hi ha una competició en aquests moments als Estats Units que es diu Qualcomm Tricorder X-Prize, és a dir, l'X-Prize, el premi X, és un premi que dona diners per fer una competició d'investigadors amb un objectiu concret.
Que és fabricar el tricorder?
En aquest cas, hem fet diversos, eh? O sigui, n'hi ha molts X-Prize. Aquest és el tricorder que està patrocinat per Qualcomm. Permetrà un accés sense precedents als mesuraments de la salut personal. Com ha de ser aquest tricorder? Doncs ells fan la definició per participar en aquest concurs. Ha de desenvolupar un dispositiu per diagnosticar amb precisió com a mínim 13 estats de salut. És a dir, malalties i també mancança de malalties. I capturar 5 signes vitals de salut, i tot això en temps real, sense la participació de cap professional, i d'una manera que proporcioni a l'usuari una experiència senzilla. És a dir, et poses el mòbil, potser punxa una mica una gota de sang o no sé què,
ara
i et fa...
Poso el mòbil aquí i em diu com tinc la pressió, em diu si tinc risc de tenir una determinada malaltia o el que sigui.
No, i més coses. Busca bacteris infecciosos, malalties concretes que es poden analitzar. És a dir, hi ha dos equips que ja són finalistes i aquest any es donarà el premi de $2 milions, però no ho fan per això, ho fan perquè al fer aquest premi X-Prize, una sèrie d'empreses, no solament aquestes dues, inicien unes investigacions que acaben creant a vegades un nou negoci, un nou sector, un nou d'això. És a dir, el tricorder serà una realitat. De fet, ja s'està fent una mica. La NASA té un dispositiu que es diu LOCAT, que el fa servir a l'Estació Espacial Internacional, doncs, bueno, que mira coses com microorganismes que existeixin, l'E. coli, el fong, salmonella... Després, a Harvard hi ha una tecnologia similar amb les màquines aquestes de ressonància magnètica, no? l'MRI, que el que fa també és, amb un dispositiu molt petit, no? doncs, fa fins a 50 bacteris infecciosos et detecta que puguis tenir. És a dir, estem en el camí del tricorder.
Vale.
Que voldrà dir, i això és el més important del que volia explicar, Mònica, que les persones que no tenen accés ràpid a un metge, que no tenen accés, o els propis metges, per mòbil, no? Escolti, doctor, miri, li envio l'informe que m'acaba de fer el tricorder, com es digui, i el doctor veurà tot allò que li passa a aquell senyor, vingui corrents, no?
Que tenim un problema.
Sí, o no, escolta, tu, ja ens veurem la setmana que ve.
Una altra qüestió, que segur que això interessa molt a la gent que ens està sentint. Un traductor universal, perquè, clar, tota la vida hem dit que aquest univers cada vegada té distàncies més curtes entre persones, perquè no sé si ens teletransportarem, però anem molt de pressa.
Bé.
I, en canvi, anem a comunitats que parlen llengües que no són la nostra i dius, tant de bo els pogués entendre, no? Perquè...
Imagina Star Trek, que anaven per tota la galàxia.
Clar,
si trobaven de llengües, no? Esclar, Star Trek no existiria sense un traductor universal.
Clar. Perquè... I això ho tindrem aviat, aquí?
Bé, espera't. Hi ha una altra pel·lícula que a mi m'agrada molt, que es diu L'autostopista galàctic, que és amb conya, que hi ha un aparell que es diu Babel Fish, el peix Babel, que és un peix, un autèntic peix.
Que parla
peix.
Tots els idiomes.
No, que te'ls poses dintre l'orella i entens tots els idiomes que t'estan parlant.
Això vull.
Això és una mica en broma, però en realitat la traducció, hi ha molt, totes les companyies tecnològiques, Google, Microsoft, Apple, i totes aquestes, quan s'hi posen, vol dir que les coses surten.
Que sortiran.
Doncs estan ja fent traducció. I concretament, fa un any així, va presentar a l'Skype Translator. L'Skype saps què és aquesta cosa,
sí,
no? Doncs l'Skype Translator ja fa ara el següent. Agafa la teva veu, és a dir, el so de la teva veu, i tu parles amb una persona xina, no? I ella et sent amb la teva veu en xinès. i tu el sents amb la seva veu en català. Bé, en català encara no existeix, això és una putada. Sempre som...
Sempre, però ja hi arribarem.
Bé,
ja
però diguem en anglès o en castellà, va? És a dir, té un retard d'un o dos segons, que a vegades fan callar, però...
Però, home, però la comunicació és possible, sí, és per possible. Fer negocis, per tancar acords, per entendre'ns,
sobretot,
per lligar.
Exacte.
I ara vull lligar amb un filipí.
Què parlen de Filipí? Tagalo, no?
Tagalo. Sí. Ho poses allà i...
No crec que sigui. Si no hi ha el català, no crec que sigui el Tagalo.
Però
escolta una cosa. Això està basat en la intel·ligència artificial que parlàvem la setmana passada. Això vol dir que quanta més gent l'utilitzi i quan més temps passi,
millor
anirà aprenent. I al final, el Babel Fish aquest, el peix Babel, serà una realitat.
Serà realitat.
Tu tindràs un auricular, l'altra persona tindrà un auricular, una aplicació de mòbil que posaràs català a Tagalo, i a partir d'aquell moment tu aniràs tenint la conversa tota en català segons tu, i ell tindrà la conversa tota en tagalo segons ell.
El Rajoy ho està reclamant, això, urgentment, perquè clar, quan va veure la Merkel o el Trump, té més problemes. The Minority Report...
Bueno, és que és una altra pel·lícula que ve...
Què tenim?
Aquesta és més recent,
és
del 2002.
Sí.
La pel·lícula passava, teòricament, al 2054. Mm. Steve Spielberg, que era el director, va dir, deixa'm posar-hi 50 anys per davant, perquè si ens podré imaginar...
I què va imaginar?
Molts gadgets.
Què va imaginar?
Molts. El que no comptava és amb l'efecte aquest que dèiem, l'efecte Star Trek, no?
Ah.
És a dir, es mostra una tecnologia imaginativa, el cinema, i després... Tots els tecnòlegs entusiastes
comencen
a dir, escolta, això és un futur que jo vull viure.
Ah.
Per tant, comencen a investigar. Minority Report, diguéssim, l'argument de la pel·lícula és que un agent pot veure el futur una hora abans o una cosa així, i per tant poden veure crims que encara no han passat
i
van i detenen a la persona abans que el facin. No sé això, si ho trobes bé o malament.
Trobo fantàstic si el detenen.
Sí, bé, però aquella persona encara no ha fet res. El detenen perquè saben que farà. Això és una mica la ley de maleantes, no? Que de Franco,
bueno,
que en detenien un perquè semblava que feia cara de delinquir.
Bueno, aquesta noia que mor a Santa Perpètua de Mogoda, si haguéssim tingut aquesta màquina,
sí,
haguéssim vist que anava a matar a la seva exparella, l'anava a matar i potser haguéssim pogut evitar.
Bé, però al marge d'aquesta tecnologia... Que,
sí, no que sé, tindria aplicacions...
Dubitoses, no?
Complicades.
Sí, hi ha una que es veu molt, que és, no sé si la recordes, el Tancuris movent les mans...
Sí.
Allò, bé, això ja...
Ja està.
Ja
això jo ho he vist en algunes televisions que fan així. Fan així,
exacte,
llavors treuen les imatges, és tot una pantomima, però... però
El reconeixement de gests ja és aquí.
Ja és aquí.
Però sobretot ara han tret les HoloLens, Microsoft precisament, que encara no estan al mercat, que són unes ulleres de realitat no virtual, sinó augmentada, és a dir, tu veus aquesta habitació, però s'hi afegeixen, augmentada, hologrames i coses. I les coses que hi afegeixen són pures pantalles. Tu ara dius, aquí, i et surt aquí una pantalla.
O sigui, per exemple, ara entraran després els Amics de les Arts, que han vingut a presentar L'Estrany Poder, que el disc es diu així.
L'Estrany Poder. Ja els he trobat aquí fora i m'han dit que és un disc boníssim.
I aleshores...
Jo he dit, però encara feu disc? Diu, bueno, diem discos, però són moltes coses.
Aleshores, vols dir que aquí es crearia una realitat augmentada que podria ser l'escenari on ells faran un concert, per exemple?
Per exemple, això per descomptat. Però quan parlaven de la Minority Report, allò que ell té una pantalla davant i que el mou, això és el que tu veuràs amb aquestes ulleres HoloLens. És a dir, veuràs una pantalla, la col·locaràs amb la malla on vulguis, interactuaràs amb ella, esborraràs... Estic movent les mans i la gent que escolta la ràdio
no et veu. Però està gesticulant fantàsticament.
Això, en aquest
Minority Report sortien cotxes que es condueixen
sí,
sols, també.
Sí, també. I moltes pel·lícules, però aquesta és una de les que els cotxes són molt potents, perquè
molt
les autopistes també són intel·ligents, hi ha unes persecucions impressionants. Reconeixement d'iris, que això també era una cosa que encara no existia el 2002. I una cosa que em fa molta gràcia, que és la publicitat personalitzada. No sé si recordes més o menys la pel·lícula, que el Tom Cruise entra en un lloc va pel carrer i tot allò... Els autobusos, aquells panells de publicitat, tot allò, la publicitat està dirigida a ell.
Clar.
Allò que ell vol, allò que ell necessita, li diu un senyor Tom Cruise quan entra en una botiga. Vostè va venir aquí fa un mes i va comprar allò. Sap que ara està més barat. És a dir, la publicitat personificada...
Tenen completament estudiat.
I ho fan a partir del reconeixement de l'iris. Cada persona té un iris completament diferent, reconeixen les persones i a través de la base de dades del que aquella persona vol, necessita, que té set, li donen una cervesa. És a dir...
És perfecte.
Sí, doncs això existeix. Ja hi ha botigues que realment reconeixen a la gent i li fan propostes de rebaixes i de coses, d'articles que saben...
És
que
com quan vas a una botiga de confiança i et diuen, t'he guardat no sé què, t'he guardat allò perquè quan ho vaig comprar vaig pensar en tu.
Aquella rebaqueta que vas comprar.
Allò, tinc una igual, però amb un altre color que t'agradarà més.
Sí, sí, sí.
Escolta,
sí.
I de Matrix, que no hi ha res de bo, de Matrix.
Bueno, de Matrix hi ha, evidentment... La realitat
virtual.
És a dir, Matrix... Diu el... Com es diu? El Neo. Diu, així, això que estem vivint ara...
Sí.
Tot és una simulació d'ordinador.
Sí.
El que jo estic veient, tot està... L'altre li diu, però escolta, què és la realitat?
Què és la realitat?
És a dir, allò que en veus, allò que sents, allò que escoltes, allò que ensumes, no és una realitat. Són senyals que el teu cervell rep i que interpreta. Si aquestes senyals, en lloc de venir de la realitat, venen d'un ordinador, el teu cervell és incapaç de distingir-les.
I també interpretarà que és realitat, que és clar. On som nosaltres atrapats.
Hi ha qui pensa que tot això, o sigui, el món, és un exercici de realitat virtual d'alguns éssers superiors.
Ai, no.
I aquests que ho pensen no són cap tonto, són també alguns d'aquests gurus de...
No, és que clar...
Però en qualsevol cas, la realitat virtual ja és. No... Molt, perquè només fa un parell d'anys, imagina't el camí que hi ha per córrer.
Però n'hi ha.
Jo tinc unes ulleres a casa, d'aquelles que són com d'anar sota aigua, és molt aparatós. Un dia deixarà de ser tan aparatós, i serà només una coseta petita que et posaràs aquí al costat de l'ull. Només és una mica aparatós. Però la sensació de realitat que dona, veure amb 360 graus qualsevol espai, qualsevol cosa, i sobretot veure que això és el que fa real, que mires cap a la dreta i la... La imatge gira.
La imatge gira amb tu.
I mira, és dir, això, mica en mica...
I que no, ja no estàs en l'espai.
No.
O sigui, la sensació que t'has teletransportat és la sensació que t'has teletransportat.
Sí. Doncs aquesta sensació de realitat farà que, desgraciadament, cada vegada que millori, desgraciadament o no, cada vegada visquem més temps en aquests mons de realitat virtual. I ens hi podem acostumar perquè igual són més divertits que el...
Doncs t'asseguro que aquí a Catalunya tens la sensació d'estar a la realitat fictícia durant molt temps. Escolta, però ara, quan acabem el futur brillant, Josep Maria, quan sentis els amics de les arts, no et pensis que estàs en una realitat virtual, eh?
Els amics de les arts són boníssims.
Són reals, eh?
Sí, sí. A més, nosaltres som amics, hem coincidit diversos cops.
Sí?
Una vegada ens vam fer una entrevista mútua.
Bueno, tornaràs a coincidir, perquè sou a Canet Rock.
Sí, a Canet Rock, jo.
Perquè a mi m'han promès, a mi em va dir la Gemma Recoder que tu faràs una actuació de 3D, eh?
De 3D?
Matrix.
Jo faré una actuació real, perquè jo soc real, i encara no sé com la faré, però estic rumiant a veure si puc aconseguir un parell o tres de temes de tota la història de la música,
sí?
Que traduïts al català sonin bé i divertits. L'altre dia, uns d'aquests que estaven allà em van dir, nosaltres en tenim un, em va dir, quin és? Diu, saps aquella de we are humans or we are dancers?
Sí.
Nosaltres en un esbar dèiem, som persones o som dansaires.
No, jo crec que el que et convé és un dron.
Un dron?
Tu busca't un dron, perquè si no ets un dron, no ets ningú en un escenari últimament.
A casa n'hi ha un de dron, però no vaig.
Josep Maria Mainat, moltes
escolta,
gràcies. Estàs de menjar el dònut, eh?
Sí, vinc de menjar el dònut. No hem parlat d'una cosa que era el tema d'avui, que era els cotxes voladors, però ja en parlarem.
Els cotxes voladors, si no vens amb un cotxe volador, jo no m'ho crec. O sigui que el divendres que ve, Josep Maria Mainat i un cotxe volador.
Escolta, adéu,
què?
Adéu,
eh?
M'ho passo molt bé en aquest espai.
A veus, jo... És que has trigat massa a arribar.